dies.
Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts al divendres anomenat 28 d'octubre del 22. Neus a 5, què tal? De nou, molt bon dia.
Molt bon dia.
Sense massa canvis en les temperatures, aquests 12 graus que sempre a aquesta hora ens acompanyen amb un cel totalment serè.
Doncs sí, ens llevem amb aquests 11-12 graus a Olot, 11 a Sant Feliu de Pallerols i Vall de Núria, 10 a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Vic, en tenen 9 a Ripoll, 12 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Anglès, 15 a Banyoles i a Girona, 17 a Figueres i 6 a Das.
Unes temperatures que ja començaran a baixar a partir d'avui, tot i que pràcticament no ho notarem, Dani.
Potser la temperatura baixi un grau o dos, encara seran molt altes, però sembla que comencen a davallar. Aquesta petita tendència a baixar la temperatura es notarà més divendres al cap de setmana. Cada dia poden baixar un grau o dos, per tant, sobretot ja entre diumenge i dilluns, tot i fer calor, tot i tenir temperatures més altes del normal, sembla que mica en mica es anirà desinflant aquesta gran calorada tan persistent que hem tingut bona part d'octubre, sobretot la segona quinzena, que ha estat extraordinària. De moment de pluges no en veiem per enlloc, ambient assolellat, tant divendres com segurament el cap de setmana, i potser dilluns al vespre, refresqui una mica més, just la nit de la Castanyada, tindríem temperatures ja pràcticament normalitzades, però ara per ara sense pluja, sense tempestes.
Entrem en matèria. El ple de l'Ajuntament d'Olot aprova els pressupostos i les ordenances fiscals del 2023. L'equip de govern que ostenta la majoria absoluta n'ha tingut prou amb els seus vots per aprovar els comptes, mentre que per les ordenances fiscals ha aconseguit l'abstenció d'Esquerra. L'oposició ha mostrat comprensió davant les dificultats econòmiques del moment, però ha volgut deixar clares les seves diferències respecte del model de propostes que ara repassarem. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, moderadament satisfet.
Aprovem un pressupost ordinari just, perquè ens toca viure un any just a nosaltres i a tothom. El 2023 serà així i no hi donem més voltes, no hi ha volta de solda, però en canvi afrontem un pressupost d'inversions que fa il·lusió i ho l'aprofitem i l'aprovarem d'aquesta manera perquè realment aprofitarem tot allò que en aquest moment estan posant diversos agents externs a la nostra disposició.
Avui els comptes municipals obriran el nostre informatiu el dia que també ens aturarem en les llums de Nadal, perquè la reducció horària de les llums no deixarà Olot sense llum durant la nit. És a dir, la llum de Nadal, la decoració nadalenca, no penjarà de la electricitat general dels carrers. És a dir, que tindrem enllumenat públic igualment durant les hores en què la llum de Nadal estigui apagada. Des de l'Ajuntament estan treballant perquè les dues línies elèctriques siguin independents l'una de l'altra.
No, és a dir, el que no podem deixar és la ciutat sense il·luminar durant la nit. La ciutat està en tot el que és la il·luminació està feta en línia, és a dir, de qualsevol carrer els fanals estan connectats els uns amb els altres, hi ha diferents sectors i els llums es connecten en aquest sistema elèctric i, per tant, quan s'engega l'enllumenat de fanals, doncs s'engega.
Estem al cap de setmana de Tots Sants, cap de setmana de Halloween, cap de setmana també de castanyes i de panellets, no ho podem oblidar mai. Els panellets també pugen de preu. L'augment dels costos en les primeres matèries també ha afectat el sector. Aquest Tots Sants els preus pugen respecte a l'any 2021 i establiments com, per exemple, Cal Flaquer ho han notat.
Sí, tot ha anat pujant. El pinyó ja fa temps que està pels núvols, la farina d'ametlla i llavors els productes doncs, que s'elaboren. Tot ha anat pujant, la llum ha pujat moltíssim. És un producte que s'ha mantingut sempre a la part alta.
I amb un panellet a la boca o a la mà, allà on vulgueu, sempre podeu ballar rumba. Els panellets seran notícia de cara a les properes hores i tant que sí a les nostres taules i als escenaris. Serà protagonista la rumba perquè aquest cap de setmana omplirà l'escenari d'Olot. Ho fa amb una col·laboració amb el Festival Rumbesca que portarà 3 concerts a la Sala Turín. El festival pretén difondre culturalment aquest gènere musical i des d'Olot Cultura han decidit sumar-s'hi com a seu per primera vegada. En Jordi Serrat és el programador musical d'Olot.
I en aquest cas es tracta de potenciar els valors de la rumba. A més, està instigat pels mateixos que van presentar a les Nacions Unides la declaració de la rumba com a patrimoni cultural. I és un festival que en aquest cas passarà entre Perpinyà, Olot i Girona.
I en esports, Manix Mandiola continuarà un partit més al capdavant de l'Olot. L'entrenador dirigirà l'equip demà dissabte al camp del Lleida Esportiu. Ja avança que farà canvis importants a l'alineació i que asseurà a la banqueta aquells jugadors que no veuen el futbol com ell. Mandiola creu que l'equip va tocar fons contra el Terrassa i assegura que no jugarà pitjor contra el Lleida.
És la ley del fútbol, ¿no? Cuando llevas una mala dinámica, sobre todo, y luego pues lo culminas con un pésimo partido como el que hicimos el otro día, pues es normal que estés en boca de todo el mundo, que todo el mundo te cuestione o pues, bueno, a mí el club me ha transmitido confianza y estoy en ello. O sea, que ellos creen que puedo revertir la situación, o bueno, que si alguien lo puede hacer, lo voy a hacer yo, pues yo por mi parte lo voy a intentar. O sea, no, es mi trabajo y llegaré hasta donde pueda, claro.
I pel que fa a la contraportada, avui parlarem d'un testimoni d'aquells que demostren que la valentia està per damunt de tot. La vida, un any després de patir un ictus, l'olotina Mireia de Cruz, és expatinadora del CPA Olot, va patir aquest gran entrebanc el mes d'octubre passat, un procés llarg de recuperació que va superar en part gràcies a la fortalesa mental i en la confiança de que tornaria a ser la Mireia d'abans. Ha passat pel programa en profunditat de Ràdio Olot.
Sí, del que ja veig que ja no he de pensar tant en aixecar el braç, que ja s'aixeca una mica quan jo ho dic, i així sí que comença a dir, va, doncs acaba d'aprofitar amb, jo què sé, amb la motricitat fina, que a vegades és l'últim que es recuperi, que és el que més costa. Llavors, doncs va, que si ja has pogut canviar o ja has millorat, va, ara acaba de fer l'últim apretón, que vulguis o no, és el que tu deies en relació al patinatge. El patinatge de tota la vida sempre ens han ensenyat que ja sempre podem i que hem d'anar fent passets a passets, però que a la que bé, alguna cosa no va del tot bé o així, apretar encara més. I això és un valor dels quals m'ha ensenyat el patinatge.
Un gran testimoni al que hem tingut aquest dijous al programa En Profunditat amb en Roger Isern, que podeu recuperar a les plataformes digitals de Ràdio Olot i també a través del podcast de radioolot.cat. De seguida entrem en matèria i desenvolupem tots aquests continguts. Són les primeres notícies del dia, avançades només en 8 minuts i amb el suport de Vinyes Graboleda.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí, calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant.
Bon dia. Avui els carrers tallats serà el carrer Dolors, de les 2 a les 5 de la tarda, i segueix el carrer Sant Roc, tallat tot el dia. Hi ha reserves d'estacionament al carrer Estides, número 7, a l'avinguda Sant Joan, 27, Ramon i Cajal, fins a les 7 de la tarda, al carrer Arada, també tot el dia, Escultor Amadeu, a la tarda, i al carrer Major, i Sant Rafel, que la brigada segueix posant els llums de Nadal, també ho fa de tardes, de les 2 fins a les 8. Segueixen les reserves de Plaça Clarà, Castellà Llobregues, Alcalde Lluís Casademont i Avinguda Reis Catòlics. Això és tot des de la Policia Municipal. Molt bon cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que parquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
És hora de passar comptes. El ple de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat els pressupostos i les ordenances fiscals del 2023. L'equip de govern, que ostenta la majoria absoluta, n'ha tingut prou amb els seus vots per aprovar els comptes, mentre que per les ordenances fiscals ha aconseguit l'abstenció d'Esquerra. L'oposició ha mostrat comprensió davant les dificultats econòmiques del moment, però ha volgut deixar clares les seves diferències respecte del model de les propostes. Però anem a pams. Què diuen les ordenances fiscals i què diuen els pressupostos de l'any vinent? Informa Joan Manel Robles.
L'equip de el govern d'Olot va presentar ahir un pressupost de prop de 44 milions d'euros, que representa un 5,3% més respecte a l'any anterior. Apujant un 2,7% en l'àrea d'educació i un 13% en serveis socials, el previst rebaixa entre un 5 i un 10% el pressupostat per a la resta d'àrees, davant la puja de l'IPC i del preu de l'energia. Tot i així, manté en 6 milions el capítol d'inversions, amb 2,4 milions per actuacions en barris, més d'un milió dels quals per començar la remodelació del barri de Montolivet, un projecte encara no validat pels veïns. També destina 750.000 euros a iniciar la construcció de la piscina municipal coberta. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha explicat que ja no se sent preocupat pels pressupostos del 2023 perquè, tot i que tocarà estrenyar-se el cinturó amb la despesa ordinària, tenen una oportunitat pel que fa a les inversions.
Aprovem un pressupost ordinari just, perquè ens toca viure un any just a nosaltres i a tothom. El 2023 serà així i no hi donem més voltes, no hi ha volta de solda. Però, en canvi, afrontem un pressupost d'inversions que fa il·lusió. I ho l'aprofitem i l'aprovarem d'aquesta manera perquè realment aprofitarem tot allò que en aquest moment estan posant diversos agents externs a la nostra disposició.
Junts per Catalunya ha fet servir la majoria absoluta per aprovar inicialment el pressupost, però no ha tingut més que vots contraris en la votació. L'oposició ha deixat clar que es troba allunyada del govern municipal pel que fa a les receptes que calen davant la complicada situació econòmica. Des de l'oposició, a la CUP en concret, la regidora Adriana Roca ha trobat a faltar una taxa pels camions que travessen la ciutat i ha lamentat que no s'hagi apostat per la tarificació social.
I era la possibilitat de fer pagar els camions que travessessin i usessin l'avinguda Sant Jordi. Sabem que no és possible aplicar-se al moment, només faltaria, però sí assentar-nos i treballar i mirar si era viable aquesta proposta, no descartar-la ja des de l'inici. Independentment del nostre sentit de vot, avui s'aprovaran aquestes ordenances fiscals, amb el poc o molt que hagin pogut introduir o matisos que hagin pogut fer, però el que sí que considerem és que els hi falta un impuls, un verdader impuls revolucionari, que seria la tarifació social.
Des d'Esquerra, la regidora Yolanda Suescun ha dit que no es poden carregar més impostos als ciutadans i que caldria apostar per un sistema més igualitari.
Nosaltres entenem que és de responsabilitat buscar l'equilibri per dotar de fons públics el consistori i a la vegada repercutir el mínim possible en la capacitat adquisitiva de tots els olotins i olotines. No podem carregar, efectivament, més impostos als ciutadans o ciutadanes, sinó que el que hauríem de fer és buscar mecanismes que s'hauria de fer, intentar acostar amb un sistema tributari molt més igualitari, molt més proporcional i molt més just.
El PSC, en canvi, aposten per una congelació d'impostos davant la delicada situació de les famílies. Ho ha defensat el regidor Jaume Mir.
Creiem que és de rebut, com a mínim, una congelació de l'increment d'aquestes taxes, d'aquests impostos, d'aquests preus públics, d'aquesta fiscalitat en general, per part de l'Ajuntament, com han fet molts ajuntaments aquest any. Vull dir que no és una cosa que sigui innovadora, sinó que precisament aquest any, no en anys de pandèmia, que segurament feien falta recursos municipals per ajudar les famílies i els negocis més vulnerables, però sí ara en aquest moment hi ha hagut molts ajuntaments que han decidit fer una congelació d'aquestes puges.
En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, Montse Torres, ha recordat que l'Ajuntament ha repercutit només una tercera part de l'increment en els ciutadans, mentre que la resta l'assumeix el propi consistori i veu perillós prometre no pujar impostos en un context tan canviant.
I el que fem és l'Ajuntament contenir-se i fer contenció amb la despesa i aquestes dues terceres parts aportar-la a l'Ajuntament. Què ens hauria agradat més nosaltres dir no pugem impostos, perquè això agrada a tothom, que com vostè diu que en la seva campanya electoral va dir que no pujaria impostos, la veritat que és molt arriscat això, molt arriscat si és que s'ha de complir, perquè en 4 anys no passen moltes coses, però moltíssimes, perquè en un any, ja veus el que ens ha passat ara aquest any que estem vivint, el 2022, qui es pensava que ens apujaria tant els costos energètics? Què tenim que fer, doncs? Pagar els llums de la ciutat.
Les ordenances fiscals per al 2023 estan marcades pel manteniment de les bonificacions i algunes novetats, com ara la pujada de l'IBI d'un 3,5%, aplicant només un terç de l'IPC, i la puja del 6% de la taxa d'escombraries, aplicant igualment el mateix sistema. Es gravarà més també en l'IAE a les grans superfícies i a les entitats bancàries un 94% més per cada caixer automàtic que instal·lin a la via pública. Els quarts pressupostos i les ordenances fiscals d'Olot del mandat han quedat aprovats inicialment amb la majoria absoluta de l'equip de govern de Junts, si bé no han recollit el suport explícit de cap dels grups de l'oposició.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La reducció horària de les llums de Nadal no deixarà Olot a les fosques durant la nit.
Des del consistori estan treballant perquè les dues línies elèctriques siguin independents l'una de l'altra. En alguns sectors es podran dur a terme dues instal·lacions que permetran temporitzar les dues línies elèctriques en horaris diferents.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Olot no es quedarà a les fosques. Des de fa anys que les llums de Nadal són dependents de la línia elèctrica que il·lumina la ciutat. Enguany, la crisi energètica ha provocat que l'Ajuntament prengui mesures per afavorir l'estalvi energètic, com apagar les llums de Nadal una hora abans que altres anys. Això, que permetrà reduir-ne el 15% del consum, provoca que s'hagin de buscar solucions perquè un cop s'apaguin les llums de Nadal no ho faci la resta de l'enllumenat de la ciutat. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
No, és a dir, el que no podem deixar és la ciutat sense il·luminar durant la nit. La ciutat està en tot el que és la il·luminació està feta en línia, és a dir, de qualsevol carrer els fanals estan connectats els uns amb els altres. Hi ha diferents sectors i els llums es connecten en aquest sistema elèctric i, per tant, quan s'engega l'enllumenat de fanals, doncs s'engega.
La solució més pràctica per tal que cap línia elèctrica depengui d'altra seria fer una instal·lació a part en cada sector de la ciutat per a les llums de Nadal. Una instal·lació que suposaria un elevat cost econòmic i que, segons el mateix Berga, no és viable a totes les zones de la ciutat.
En alguns casos sí que és possible fer-ho amb horaris diferents. Garantir que això pot passar a tota la ciutat no és possible i suposaria un cost molt important per l'Ajuntament haver de fer dues instal·lacions elèctriques que poguessin temporitzar en hores diferents. Allà on és possible ho farem, allà on no ho sigui doncs haurem de continuar doncs, com altres anys.
Enguany l'encesa de llums de Nadal a Olot serà el 25 de novembre al centre de la ciutat. I una setmana més tard, en els accessos al centre i en els barris que no tenen cap objectiu comercial, com si ho té al centre de la ciutat. Les llums de Nadal s'apagaran els dies laborables a les 10 de la nit i els caps de setmana a 2:15.
No deixem encara les qüestions lligades amb l'economia. La demarcació de Girona ha tancat el tercer trimestre amb 4.500 aturats menys, segons l'enquesta de població activa que fa l'Institut Nacional d'Estadística en comparació amb el trimestre anterior.
Aquestes xifres porten també una caiguda de la taxa d'atur d'un 1,02%, quedant-se als 7,24 punts percentuals. Tot i així, en l'últim trimestre ha caigut la població activa a la demarcació durant el tercer trimestre, que ha passat a tenir 404.000 persones, 4.100 menys que el segon trimestre. Per altra banda, el sector serveis és el que ocupa més gent i més llocs de treball. Durant els mesos d'estiu, un 72,3% dels treballadors en actius de les comarques gironines tenien feina en aquest sector.
Comissions Obreres ha denunciat mala praxi en la contractació dels monitors que havien de cobrir l'hora de lleure durant les tardes de setembre. El sindicat ha exposat un cas particular en què una monitora va treballar durant dues setmanes sense estar donada d'alta a la Seguretat Social i l'empresa va fer la gestió el dia que s'acabava el contracte després de diverses pressions.
Des de Comissions Obreres asseguren que hi ha molts altres casos com aquest, però pocs arriben a la inspecció de treball i per això animen els afectats a denunciar-ho. La responsable d'Educació de Comissions Obreres a Girona és Esther Satorres.
Però que hi ha hagut errors, sí, i que el departament hauria d'haver sigut conscient de que el que estava contractant i el que estava fent, que estava contractant una hora per 26 dies, jo crec que també hauria de ser conscient.
Per altra banda, des de Comissions Obreres apunten que els monitors haurien rebut entre un 8 i un 10% menys del preu previst i estipulat pel Departament d'Educació.
Que les coses estan especialment complicades ja ho sabíem i també ens ho recorden dia a dia notícies com aquestes. Tanquen els cinemes Arinco de Palamós, mítics, al Baix Empordà. Acabaran les sessions aquest cap de setmana i ja baixaran la persiana. En un comunicat asseguren que la pujada del preu de l'energia i la poca influència de públic han fet que sigui totalment inviable continuar amb el projecte cinematogràfic gràfic de la localitat.
Han dit que la direcció ha fet tot el possible per salvar-ho, intentant retallar costos d'altres partides, però que tot i així no ha estat possible. També agraeixen el suport i ajuda que han rebut per intentar evitar el tancament que se suma als de l'Albenis de Girona.
Cap de setmana de Tots Sants i els panellets no poden faltar a taula. Però també s'han encarit. L'augment dels costos en les primeres matèries també ha afectat el sector.
Aquest Tots Sants els preus pugen respecte a l'any 2021 i establiments del sector com Cal Flaquer ho han notat. Una de les mesures que han pres és apostar per les varietats clàssiques i no voler cobrir-lo en grans quantitats. Des de fa setmanes treballen en una de les campanyes més grans de l'any juntament amb Setmana Santa i les festes de Nadal.
Ens ho explica en Roger Isern.
Aquest proper dimarts se celebra Tots Sants, el conegut com a Dia dels Difunts. A Catalunya, durant aquests dies, una de les grans tradicions i més dolces són els panellets. És una tradició dolça i alhora que any rere any va a l'alça pel que fa als preus. En un context on el cost de les primeres matèries és molt elevat, el sector de les fleques i les pastisseries noten en aquesta campanya de Tots Sants que els preus han de pujar per no perdre més diners. Un fet que comerços com a Cal Flaquer han notat. El seu responsable és Xevi Masoliver.
Sí, sí, tot ha anat pujant. El pinyó ja fa temps que està pels núvols, la farina d'ametlla i llavors els productes doncs, que s'elaboren. Tot ha anat pujant, la llum ha pujat moltíssim. És un producte que s'ha mantingut sempre a la part alta.
Establiments com Cal Flaquer han pres aquesta mesura davant aquest increment de preus. Han optat per elaborar els panellets més clàssics com el de pinyons o el de coco i no optar per altres varietats que comporten més despeses i encara més hores de feina.
Bueno, nosaltres fem les més clàssiques de pinyó, d'ametlla, de coco, de cafè, i a part d'aquí ja no ens movem massa perquè estem molt enfeinats. I això, com que és una cosa tradicional, doncs si hi ha dos o tres classes a la taula, doncs ja queda força bé.
Fer panellets no és una feina que es faci en un dia. Xevi Masoliver explica que fa ja unes quantes setmanes que hi treballen.
Sí, nosaltres ho vam començar ja fa 15 dies, ja alguns establiments ens en demanaven de restauració i així, i que es comencessin a veure ja, saps, l'aparador i a la botiga i a les estanteries, però el cap de setmana fort és aquest i el...
Tots Sants tornarà a estar protagonitzada per les taules amb panellets. Des de Cal Flaquer esperen repetir el número de vendes dels anys anteriors i que la pujada de preus no afecti els consumidors.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
En el balcón, díselo trico.
Como la flore cuando florece, como el rodel cabal cuando...
La rumba serà la gran protagonista aquest cap de setmana a Olot. Ho fa amb una col·laboració amb el Festival Rumbesca, que portarà 3 concerts a la Sala Turin.
El festival pretén difondre culturalment aquest gènere musical i des d'Olot Cultura han decidit sumar-s'hi com a seu per primera vegada.
Perpinyà, Olot i Girona. Aquestes són les 3 seus que té a hores d'ara el Festival Rumbesca. Olot s'estrenarà a partir d'aquest cap de setmana com una ciutat més d'un festival que no té una seu física, però que vol transmetre els valors de la rumba per França i Catalunya. Aquest gènere musical esdevé una eina de cohesió social i de dinamització cultural. Un dels objectius principals que tenen des de l'àrea d'educació i cultura d'Olot és difondre la rumba, que cada vegada evoluciona més. El director de la programació musical d'Olot Cultura és Jordi Serrat.
I en aquest cas es tracta de potenciar els valors de la rumba. A més, està instigat pels mateixos que van presentar a les Nacions Unides la declaració de la rumba com a patrimoni cultural. I és un festival que en aquest cas passarà entre Perpinyà, Olot i Girona.
Aquest cap de setmana la rumba farà bategar la Sala Torín. El primer concert serà la doble actuació amb l'artista Juni Tropico, amb el seu primer disc dedicat a la rumba catalana, anomenat Liquen. Immediatament després serà el torn de la rumba francesa amb el grup La Caravane Passée, amb una barreja de hip-hop, música gitana, música oriental, rumba i música francesa. Per tancar el Festival Rumbesca a Olot hi haurà l'actuació de Tato Van, una proposta de rumba nord-catalana, on presentaran el seu nou treball anomenat Rumbasson.
Una, més curiosament, dues són de rumba francesa, quan a França faran les de rumba catalana. Llavors tenim un concert de rumba mestissatge, que és una de les vessants més àmplies que de la rumba, Charango mateix feia rumba. Llavors farem un de rumba molt clàssica, el diumenge a la tarda, amb Tato Van.
El Festival Rumbesca celebra la seva primera edició a Olot, Ho farà a la Sala Torino el dissabte amb Tropico i la Caravan Passé a les 10 de la nit i el diumenge serà el torn de Tatoban a 6:45 de la tarda a la mateixa ubicació. Les entrades es poden comprar per la web olotcultura.cat o a taquilla el dia de concert.
Música del gran David Bowie amb el seu clàssic Heroes, perquè, com ell, és una icona pop, Salvador Dalí, que serà el nostre proper protagonista, més actual que mai, el geni empordanès. El Teatre Museu Dalí de Figueres estrena una nova exposició temporal on mostra la vessant més transgressora del pintor a través del diàleg entre dues Venus de Milo, una en forma de creació hologràfica.
La mostra Transgredint la Venus, Dalí és clàssic, és surrealista i és pop art, es podrà visitar fins a la tarda de l'any vinent i se centra en aquestes dues figures que el geni va crear el 1936 i el 1964. La primera forma part de l'exposició permanent de l'Art Institute de Chicago i s'ha cedit com a préstec digital al museu. I ho fa amb l'objectiu d'endinsar-se en la reinterpretació que Dalí va fer dels clàssics per submergir-los en el món del surrealisme i del pop art. La directora dels museus Dalí és Montse Ger.
Aquesta exposició ens reflexiona l'entorn de l'escultura, la Venus de Milo en calaixos, i com Dalí la va reinterpretant al llarg de la seva trajectòria artística fins que la situa en un corrent pop que és la del museu, que la qualifica com a pop. Hi ha elements molt característics de la psicoanàlisi, com aquests calaixos que s'obren, i hem reflexionat a l'entorn de com novament una obra icònica i que pertany a l'imaginari col·lectiu com és la Venus de Milo, Dalí és capaç de reinterpretar-la i donar-li noves lectures.
Sempre sorprenent, Salvador Dalí. Per cert, preocupa i molt la situació de l'Arxiu Històric de Girona. Una fuita d'uns 17.000 litres d'aigua ha malmès fins a 700 caixes de documentació a l'Arxiu Històric de la capital de la demarcació. Segons ha avançat el diari de Girona, l'aigua va escolar-se durant el cap de setmana des d'una zona situada a la tercera planta de l'edifici on s'estan fent unes obres de millora.
En total s'han mullat uns 70 metres de documents, tots de caràcter administratiu i que corresponen al segle XX. Arran de l'incident, l'Arxiu Històric ha hagut de tancar. El Departament de Cultura treballa per salvaguardar els documents amb l'ajuda d'una empresa especialitzada. S'han extret els plecs de les caixes, s'han estès a terra per assecar-los i s'estudia congelar-ne una part per evitar danys que puguin ser irreversibles.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
5 minuts més!
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Anem als esports. Mànix Mandiola continuarà un partit més al capdavant de la Unió Esportiva Olot.
L'entrenador dirigirà l'equip demà dissabte al camp del Lleida Esportiu. Ja avança que farà canvis importants a l'alineació i que asseurà la banqueta aquells jugadors que no veuen el futbol com ell. Mandiola creu que l'equip va tocar fons contra el Terrassa i assegura que no jugarà pitjor contra el Lleida.
Informa David Planella.
Mànix Mandiola és a la corda fluixa, però de moment aguanta. Ell mateix confirma que ha parlat amb el club i que ha rebut la confiança per continuar un partit més.
A mi el club m'ha transmitit confianza y estoy en ello, o sea que ellos creen que puedo revertir la situación, o bueno, que si alguien lo puede hacer, lo voy a hacer yo, pues yo por mi parte lo voy a intentar, o sea, no, es mi trabajo y llegaré hasta donde pueda, claro.
Mandiola s'asseurà a la banqueta del Camp d'Esports de Lleida aquest dissabte, només pensa en la victòria i per aconseguir-la diu que confiarà en aquells jugadors que entenguin el futbol de la mateixa manera que ell. Reconeix que hi ha futbolistes al vestidor que no confien en els seus mètodes.
La manera de entender el futbol que tengo yo y la manera de entender el futbol que tienen algunos no cuadra. Entonces yo a mí no me queda otra que ir con los que cuadran conmigo.
I per això avança que hi haurà canvis importants a l'alineació.
Hay que cambiar cosas. Cuando algo no va bien, hay que cambiar cosas. No es cuestión de culpables, es cuestión de que si de esta forma no sale, pues habrá que buscar otra. Tienes que buscar alternativas en jugadores que menos afectados psicológicamente, o sea, gente que tenga más ganas de participar. O sea, quiere decir que igual han jugado menos, pero dar una vuelta a gente que tenga ilusión, gente con ganas de hacer cosas.
I espera que els canvis a l'alineació es tradueixin en un altre canvi.
Un canvio de mentalidad, de jugar más juntos, de un cambio hacia la solidaridad del equipo. O sea, de jugar por libre a jugar juntos y sobre todo, no sé, pues igual he intentado transmitir cosas que yo daba por hecho, que en el mundo del fútbol ya existen, pero es mentira, no existen, te das cuenta que no existen. Gente que tiene más de 30 años y no sabe a cuántos metros está el punto de penalti. Hay gente que practica un deporte y no sabe ni las bases. Pues si este lleva jugando 20 años de profesional, pues no hay manera, chico.
L'únic jugador que Mànix Mandiola ha confirmat que serà titular és Uri Ayala. El central torna a l'equip després de complir un partit de sanció i el tècnic reconeix obertament que el van trobar molt a faltar contra el Terrassa.
Muy importante. El otro día nos pinta la cara en un córner, nos rematan a... Es que no teníamos nadie que tuviera ni 1,80. No tenemos poder. Es un dato objetivo. El otro día teníamos 4 defensas. Y metimos a Aymar, que bueno, ya lo visteis, prácticamente no ha jugado, está lesionado, sin ritmo de competición, tuvo que salir por necesidad del equipo, no estaba para jugar un partido, pero tuvo que jugar, no teníamos más, y lo sufrimos.
Contra el Lleida Esportiu aquest dissabte, Mandiola espera veure un Olot més valent i més competitiu. De fet, està convençut que el seu equip millorarà perquè diu que ve de tocar fons.
Los errores puntuales ya nos empezaron a penalizar y nos vinimos abajo. Y no porque la gente no corriera, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría corrió mucho. Pero no por falta de actitud, nada, es por llega un momento que no sabes por dónde te están disparando. Es una cosa, yo creo que hemos tocado fondo, yo creo que peor que el otro día no vamos a jugar. Estoy seguro, no sé qué va a pasar a Lleida, pero que peor que el otro día no vamos a jugar.
I per últim, el tècnic d'Eibar envia un missatge d'agraïment a l'afició. Destaca el respecte que va sentir diumenge, tot i el 0-3 en contra de l'estadi municipal.
El partido que hicimos, no oír un silbido, no oír una... Eso es digno, para un entrenador eso es la gloria. O sea, el respeto que mostró la gente no es normal en el fútbol. Y fíjate que la gente tenía motivos para estar decepcionado.
Mànix Mandiola espera donar una alegria a l'afició aquest dissabte al Camp d'Esports de Lleida, on l'Olot, penúltim classificat amb 5 punts, es veurà les cares amb el Lleida Esportiu, desè amb 10 punts. El partit corresponent a la 9a jornada de Segona Federació es disputarà a les 7 de la tarda i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 6.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
La vida, un any després de patir un ictus. L'olotina Mireia de Cruz, expatinadora del CPA Olot, va patir aquest gran entrebanc el mes d'octubre passat. Un procés llarg de recuperació que va superar en part gràcies a la fortalesa mental i en la confiança de que tornaria a ser la Mireia d'abans. En el programa En Profunditat de Ràdio Olot ha explicat com ha estat el procés de recuperació i també el que l'ha ajudat en la seva etapa de patinadora per ser part d'ajuda per retornar a aquesta normalitat. De fet, aquesta és una entrevista que li ha fet en Roger Isern, que avui ens serveix de contraportada del nostre informatiu i que podeu recuperar a radioolot.cat a la secció del podcast.
Viure és urgent, és el lema de vida de la Mireia de Cruz, una noia olotina de 20 anys que fa poc més d'un any va patir un ictus. A Ràdio Olot publicàvem el 3 de novembre de 2021 la notícia del fet, quan la Mireia estava pendent d'una operació i de començar el procés de recuperació. La part esquerra del seu cos va ser l'afectada quan en un moment d'una nit de festa de dissabte va notar els primers símptomes. Va marxar a casa a descansar i l'endemà l'afectació seguia igual. En declaracions al programa En Profunditat de Ràdio Olot, la Mireia explica com va ser aquell moment.
I me vaig anar a casa i ho vaig passar moltes hores. O sigui, el codi d'ictus normalment et recomanen que a la que et passa o tens algun incís, que actuïs immediatament, perquè com més temps passa, el cervell més part es veu afectada que no corre la sang. Llavors, clar, jo vaig anar a dormir tan tranquil·la, pensant, bueno, poder has begut massa, poder t'ha afectat alguna cosa massa, perquè en aquell moment una persona de 20 anys, jo en el meu cas sí que havia tingut, per exemple, la meva àvia, que sí que havia patit un ictus i sabia una mica els símptomes i les evidències, però en aquell moment, un dissabte a la nit, a les 2 de la nit, no hi penses en cap moment en què te pot estar passant això.
Superar malalties, moments difícils o altres fets de la vida no és gens fàcil. Un ictus normalment no perdona i pot deixar la persona amb seqüeles. Per sort, en el cas de la Mireia, la total normalitat ha tornat a la seva vida gràcies al suport de professionals sanitaris, família, amigues i amics i sobretot de la seva pròpia fortalesa. Uns valors que durant la seva etapa de patinadora al Club Patinatge Artístic Olot va aprendre i que durant la recuperació de l'ictus l'han ajudada.
Sí, de la que ja veig que ja no he de pensar tant en aixecar el braç, que ja s'aixeca una mica quan jo ho dic, i així sí que comença a dir, va, doncs acaba d'aprofitar amb, jo què sé, amb la motricitat fina, que a vegades és l'últim que es recuperi, que és el que més costa. Llavors, doncs va, que si ja has pogut canviar o ja has millorat, va, ara acaba de fer l'últim apretón, que vulguis o no, és el que tu deies en relació al patinatge. El patinatge de tota la vida sempre ens han ensenyat que ja sempre podem i que hem d'anar fent passets a passets, però que a la que bé, alguna cosa no va del tot bé o així, apretar encara més. I això poder és un valor dels quals m'ha ensenyat el patinatge.
I quan passes per una situació així, el després com és? La Mireia explica que valora molt més les petites coses i fa una referència per no deixar-la d'escoltar.
Home, en el meu dia a dia no m'ha canviat allò res així en general molt gros, però sí que és cert que d'aquestes coses dolentes, experiències dolentes que vius, els humans som tan, no sé com dir-ho, tan tossuts que fins que no et passa una cosa d'aquestes tan heavy, tan dur, doncs no t'adones que a vegades valores molt més les coses petites. Jo què sé, el fet de caminar és un acte que el tenim supernormalitzat, però per exemple jo anava a Goodman i veia gent que no caminava i clar, dius, ostres, doncs és superimportant. I les petites coses que a vegades no es donen importància, doncs passar un ictus o passar un cert d'operacions, un cert de coses, et fa dir, bueno, doncs poder sí que hem de ser agraïts a la vida per estar com estem o per tenir la gent que tenim o per tenir la casa o per tenir el treball o per tenir la feina o coses d'aquestes.
Després d'aconseguir grans èxits com a patinadora, la Mireia de Cruz celebra el seu millor títol, haver superat un ictus amb valentia i ara poder explicar amb total fermesa.
Cinc minuts més.